El cafè de la ràdio. Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
Després de la treva de l'estiu, Sabadell ha arrencat el curs polític amb un gran repte sobre la taula: fer compatible la situació de pandèmia amb el dia a dia de la ciutat. Malgrat que no fa tant que es va aprovar el pressupost municipal per al 2020, el govern municipal ha de començar a pensar en els comptes de 2021, que de ben segur també estaran condicionats pel coronavirus. Ara bé, amb el gir de guió dels últims dies, els ajuntaments amb uns comptes sanejats tindran la possibilitat de gastar el superàvit per parar el cop provocat per la Covid-19. La ministra d'Hisenda va fer l'anunci dilluns després de la controvèrsia al voltant del primer decret del govern espanyol que preveia que els ajuntaments poguessin optar en fons sempre que cedissin el romanent a l'Estat. De fet, durant el primer ple municipal del curs, aquest va ser un dels temes de confrontació, amb el PSC quedant-se sol defensant l'acord entre l'executiu de Sánchez i la Federació Espanyola de Municipis. Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell, molt bon dia.
Molt bon dia, Núria.
És millor aquesta proposta o la que ara planteja Hisenda?
Bé, jo crec que la millor proposta sempre és la que més beneficia els ajuntaments, no? Per tant, jo tot el que sigui beneficiar-los, doncs, evidentment, és una bona línia, no? Jo recordo que el pitjor escenari és el no fer res, el pitjor escenari és el que ens deixin sols, com ha passat històricament en aquest país, no? Que els ajuntaments sempre hem sigut l'última peça de tot el puzzle i a la vegada som la primera línia de foc, no? Per tant, jo crec que això s'ha d'acabar i és evident, doncs, que s'ha d'avançar cap a trobar vies de finançament estables pel món municipal. No? Jo tot i així crec que ara mateix la lluita està amb els romanents, òbviament, no? S'ha posat molt el prisma polític aquí, però per mi la batalla sobretot s'ha de prestar en aquests fons europeus que han d'arribar i que esperem, doncs, que evidentment els ajuntaments també hi puguem optar. No? Aquí és on hi ha diners, al final el romanent sí que és una part, doncs, del que tenim, però penseu que l'Ajuntament de Sabadell en el millor escenari estàvem parlant d'entorn uns 6 milions d'euros, que evidentment, com et dic, són diners i evidentment ens arreglen alguns elements, però al final el forat que ens ha deixat la Covid i el que encara ens queda, doncs, evidentment és una xifra molt més important, doncs, que aquests 6 milions.
En qualsevol cas, l'Ajuntament podrà optar aquest superàvit de 2018 i 2019, té els comptes sanejats com per poder optar aquests fons?
Sí, nosaltres l'únic problema que tenim és que de l'anterior legislatura, per tant no provocat per aquest govern, sinó anteriorment, tenim un pla d'estabilitat financera, un pla econòmic financer, que s'ha de veure si això ens permet optar-hi. En principi sembla que sí, nosaltres esperem aquest any acabar amb aquest pla que et dic que ens van deixar i esperem que això no sigui un impediment, no? Però a partir d'aquí, evidentment, és tenir la feina el més ben feta possible, doncs, per poder optar en aquests diners, siguin els que siguin i vinguin de la forma que vinguin, i sobretot per mi l'altre element, com et deia, és el tema dels fons europeus i sobretot també el tema d'acabar amb la regla d'estabilitat pressupostària i la regla de despesa. Són dues regles, diguem, que ens afecten en els ajuntaments, que ens limiten molt i ens compliquen molt la vida, per resumir-ho, diguem, a l'hora de poder fer inversions i de gastar.
L'oposició havia criticat que el PSC defensés la cessió d'aquests diners del romanent, argumentant que així en podria gaudir de més de 2 milions d'euros. De fet, fins i tot Podem, soci de govern, es va afegir a la moció que van presentar Esquerra i Ciutadans. Això ha suposat una escletxa entre els dos socis de govern?
No, sota cap concepte. Al final, nosaltres amb Podem i amb la Marta Morell tenim evidentment l'acord de legislatura, molt clars quins són els objectius, i després això respon més a lògiques més de partits, més que no pas a lògiques de Sabadell, no? Jo igualment vaig dir una cosa durant el ple que ningú me la va contestar, no, Núria? I per mi aquesta també és la pregunta, és a dir, això que ara ens està fent l'Estat, que jo comparteixo, que no és el millor escenari, per tant, a mi m'agradaria un escenari molt més ambiciós, però, per exemple, amb la Generalitat de Catalunya ho hem fet i aquí ningú ha aixecat la mà. Amb les escoles Bressol se'ns deuen més de 4 milions i escaig d'euros, si no recordo malament, ara t'ho dic de memòria, i tenim una sentència favorable que ens dona la raó, que ens diu que la Generalitat de Catalunya ens els ha de tornar, per tant, serien unes xifres molt similars en aquests romanents que ara estaves parlant, i es va acordar que ens les tornarien a 10 anys. I aquí no he vist cap d'aquests que presentés aquesta moció, doncs, que aixequés la mà, començant per Esquerra Republicana, doncs, que és qui té la competència a la Generalitat, no? Per tant, al final, el que ens acaba passant, per desgràcia, és que tothom respon molt a lògiques de partits, i que a mi m'agradaria, doncs, això, que realment tant la Generalitat com l'Estat com Europa entengués el que de veritat és important, que és la com els ajuntaments, al final som aquesta primera línia de foc, com hem demostrat que som adults al llarg d'aquests anys que portem i, per tant, com el ser institució de país necessitem aquests fons i no ens cal i hem d'estar absolutament en contra que el que vingui d'Europa es quedi només a l'Estat o que es quedi a la Generalitat, que també ens ha passat al llarg de la història d'aquest país, i que després la Generalitat no ho traspassin als ajuntaments. No? Per tant, jo crec que aquí és on s'ha de fer aquest front comú.
Aquests 6 milions d'euros que comentava vostè, que són els diners als quals podria optar l'Ajuntament per gastar de superàvit, quin marge de maniobra tenen, a quins projectes es poden dedicar? Hi ha restriccions en aquest sentit?
Mira, és difícil contestar aquesta pregunta perquè com que no ha prosperat el decret al Congrés de Diputats, la lletra petita no hi és, no? Uh-huh. Però tot ens porta a pensar que serà molt destinats també a les línies que segurament serien, van molt destinats també als objectius dels fons europeus i del que ja està dient Europa que s'han de gastar aquests diners, no? Que bàsicament és en temes de sostenibilitat, en temes de pacificació, en temes també de pobresa, en temes d'habitatge. Per tant, en aquests moments és suficientment ampli el calaix com per nosaltres tenir projectes, evidentment, en tots aquests àmbits. No? I, per tant, no ens fa patir tant els projectes, diguem, sinó finalment com s'executen i com venen aquests diners.
Aquesta és un part de la pel·lícula que ens deixa el coronavirus, aquest impacte econòmic, aquests efectes econòmics amb els quals haurem de conviure encara uns mesos més. De fet, la situació epidemiològica, tornem a estar immersos en un creixement de casos, en un creixement de persones hospitalitzades al Taulí, vorejant el centenar. Com veu la situació? Perquè potser aquesta segona onada, no sé si li podem dir oficialment així, però aquest repunt de casos potser s'esperava per una mica més tard, no?
Bé, jo crec que no ho sabem, és a dir, jo com a mínim com a alcaldessa no puc fer valoracions des del punt de vista sanitari perquè crec que no en sabem prou i per tant crec que això ho hem de deixar a les autoritats competents, que són els que en saben, no? Jo crec que el que sí que hem d'aplicar, diguem, són dos elements bàsics, no? Que és bàsicament la constància, no? I per tant hem de continuar sent molt constants amb tot allò que fem, no? I per tant continuar prenent totes les mesures que puguem i la resistència, no? Al final l'altra cosa que ens està ensenyant aquesta pandèmia és que hem de resistir tots plegats intentant doncs, evidentment, anar guanyant quotes de certa normalitat, no? Per exemple, l'escola és un clar exemple d'això, no? Jo crec que hem d'intentar tots posar-hi tot de la nostra part doncs, perquè l'escola pugui funcionar, no? O evidentment els centres de treball o el nostre dia a dia. No? Ara, evidentment, amb molta prudència, sent-ne molt conscients que la situació és greu, és a dir, jo crec que la situació no és senzilla per ningú, si ho estan traslladant les autoritats, com et deia, la gent que al final té la responsabilitat i en sap, i per tant vol dir que hem de continuar persistint, no? Amb aquestes coses que són una mica difícils, jo ho sé i a tots ens costa, no? Però a part de la mascareta, que jo crec que ara ja la tenim com molt interioritzada i no sé si us passa a vosaltres, però jo ara ja tinc mascaretes a tot arreu, diguem, al bolso, al cotxe, al despatx, no? Jo crec que això ho hem anat incorporant a la nostra vida del dia a dia, però sobretot també amb les trobades socials, no? Que és el que ara sortia en aquests últims dies, que és on hi ha més risc de contagi, no? Per tant, és on hem de ser més prudents, ventilar molt, que jo crec que s'està dient poc de la ventilació, jo aprofito sempre que puc i des d'aquí a la ràdio, ara que em doneu l'oportunitat, doncs també fer-ho, finestres obertes, sé que ara anem de cara a l'hivern i això és més difícil, però escolta, jo crec que és un moment excepcional i hem de prendre també mesures excepcionals.
Uh-huh. Està parlant des d'aquesta vessant de la responsabilitat, del sentit comú de la ciutadania, però el cert és que en les últimes setmanes i durant l'estiu hem vist actituds també a la ciutat que no responen a aquests preceptes, no? de responsabilitat, de ser conscient de la gravetat de la situació. S'està multant, s'estan posant sancions per castigar aquest tipus de comportaments?
Sí, s'estan posant sancions. Jo ho lamento perquè la voluntat de les sancions no és ni molt menys recaptatòria, és precisament que la gent compleixi. A mi m'agradaria dir primer un missatge, abans de dir això, que la gran majoria de la gent compleix. I per tant, estem parlant d'un percentatge molt, molt, molt petit doncs, de la gent. No? I per tant, a mi quan em diuen, no, és que ja no sé qui que no compleix, dic, segur, en una ciutat de 210.000 habitants, segur que ens trobarem algun cas d'algú que no compleix. Però la gran majoria ho està fent bé. Jo des d'aquí també doncs, aprofitar per agrair enormement a la ciutadania de Sabadell l'enorme responsabilitat que està tenint. Poso d'exemple, per exemple, la Festa Major, no? que hi ha hagut molta, molta responsabilitat i molta entesa i comprensió per part de la gent. I per tant, jo em quedo amb això. Que sempre tindrem una minoria com amb tot, de gent doncs, que no fa bé les coses. Sí, i evidentment per això està la policia i per això estem multant. Ens han posat més de 200 multes, diguem, en aquest segon període, diguem, de pandèmia, a part de tot el que va ser durant els dies que vam estar confinats. també amb el tema dels bars, les terrasses, però de veritat que continuen sent una minoria de gent que evidentment se'ls hi ha de recordar, però que la gran majoria, Núria, està complint, i la ciutat en grans termes la gent és responsable i conscient del que està passant.
Ho apuntava vostè fa un moment, la veritable prova de foc d'aquesta setmana, i no podem obviar-ho, és la tornada a l'escola. Dilluns es van viure moments de tot, una mica de la il·lusió aquella de reprendre aquella normalitat de tornar a l'escola, els pares i avis i tiets que porten els nens al col·le ens entendran, però també aquella sensació una mica d'estar a l'expectativa, de veure què passa en els pròxims dies i si el curs es podrà mantenir de forma presencial durant tot l'any. S'han pres algunes mesures per part de l'Ajuntament per facilitar la mobilitat, per garantir aquest accés segur als centres educatius. Quin balanç en fa?
Bé, nosaltres, com bé comentaves, primer des d'aquí també llançar un agraïment a tothom, a tota la comunitat educativa, als mestres, a les direccions de les escoles, a les AMPAs, als pares i mares, per aquesta confiança i aquesta enorme feina que han fet en l'àmbit escolar. És importantíssim poder mantenir escoles obertes tot el temps que puguem, perquè si no estarem encara creant més diferències. Recordem que l'escola, a part de l'element socialitzador que és un element d'ascensor social, d'igualtat d'oportunitats, doncs que evidentment jo crec que com a societat no podem perdre, i aquest l'hem de defensar, diguem, a capa i espasa. I a partir d'aquí tothom, jo crec que estem fent tot el que podem, no? Per intentar tornar aquesta normalitat. És veritat que per experiències que es veuen de països del nostre costat, doncs hi van haver grups que s'han d'anar confinant. També es veu que de moment es va aguantant, no? Avui mirava França, m'enviava un amic, no? un vídeo, no? Que deia, sí, han tancat 66 escoles a França, però és que en tenen obertes no sé quantes mil, no? I sempre de vegades amb els mitjans de comunicació d'estona, no? De vegades es tendeix a posar el titular, doncs evidentment en l'aspecte negatiu, però en canvi hi ha l'aspecte positiu, que és que tenim una gran majoria d'escoles obertes. Amb prudència també, no? S'haurà de veure com evoluciona la situació epidemiològica i el curs, però jo crec que és una bona decisió aquesta d'intentar mantenir a tota costa les escoles obertes amb les màximes garanties sanitàries, i per tant jo crec que el curs aquí a la ciutat, evidentment sempre hi ha alguns desajustos que en la primera setmana de curs òbviament s'intenten arreglar, però que aquesta les escoles han obert, doncs, amb aquesta nova normalitat, i per tant jo crec que amb això doncs ens podem felicitar conjuntament.
Un d'aquests desajustos seria el cas de l'Escola Nostra Llar, perquè aquesta setmana han denunciat que van sol·licitar a poder tancar el carrer Calderón en aquest tram per poder facilitar l'accés dels alumnes al centre educatiu, que l'Ajuntament els va denegar aquesta possibilitat, però que tot just ahir la policia municipal va tancar durant 10 minuts per intentar minimitzar, doncs, el pas de vehicles i facilitar la cosa, les entrades i sortides al centre. Se n'està estudiant la viabilitat?
Mira, nosaltres, el primer de tot, dir que nosaltres sempre que podem, evidentment, i aquesta va ser la directriu política que es va donar, doncs facilitar al màxim, com et deia, les entrades i sortides de les escoles. Per tant, hem tallat, em sembla que tenim més de 30 escoles i més de 30 carrers, doncs, que s'han tallat per fer aquestes entrades i sortides. Hi ha alguns carrers i algunes escoles que per la seva ubicació es fa més complicat. En el cas del carrer Calderón és un clar exemple d'això, no? Vull dir que no és que hi hagi una manca de voluntat, al contrari, si es pogués fer ja estaria, però hi ha una dificultat afegida, que és que hi passen moltes línies d'autobús i que a més és una sortida natural del centre, no? I per tant, hi havia el risc aquest de deixar, doncs, el centre col·lapsat durant una estona, no? S'està estudiant, s'està mirant, s'estan fent assajos i errors, perquè és el que et dic, si veiem, doncs, que evidentment es pot tallar el trànsit i quan vingui l'autobús deixar-hi pas, doncs, que es pugui fer, doncs, esperar, no? I per tant, ara s'està en aquesta fase de veure com es pot ajustar i podem ajudar al màxim també a l'escola, doncs, per tal de poder fer aquestes entrades i sortides amb les màximes garanties.
El que ha posat en evidència la pandèmia és que cal replantejar l'espai públic, i en aquest punt li vull preguntar sobre la Gran Via, perquè en el darrer ple es va aprovar una modificació pressupostària per tal de poder finançar un estudi sobre la transformació d'aquesta via. Per què s'ha fet ara, en aquest moment?
Bé, nosaltres ho hem fet ara perquè per dos elements, no? Sabeu que és un primer, que durant la pandèmia evidentment era impossible, doncs, estar parlant d'altres coses que no fos pròpiament, doncs, com fer-hi front, i en segon lloc perquè estàvem treballant, doncs, en aquest cas, ho sabeu, amb Junts per Sabadell, concretament amb la Lourdes Ciuró, doncs, que ho portaven molt treballat en el seu programa electoral, i és un dels punts en els quals coincidim plenament amb el govern, no? La Gran Via és evident que és una de les grans peces, o la peça, jo diria només que una de les grans, la gran peça de transformació, doncs, que ens queda a la ciutat, que ens hi hem de posar a treballar. Nosaltres portem tot just un any, com et deia, de govern, i ens sembla que, òbviament, s'ha de començar a abordar. És un procés que no és curt, és un procés que és lent, que evidentment té d'una gran complexitat, però que ens sembla que hi hem de començar-hi a posar doncs, esforços per anar guanyant doncs, també aquest reteixir de la ciutat, no? I que al final doncs, és obvi que la Ronda Nord aquí ens ha d'ajudar molt i que no es podrà fer una transformació total de la via fins que tinguem la Ronda Nord i per tant estiguem desviant el trànsit de Castellà, però això no ens impedeix que paral·lelament puguem començar a fer traçats, que puguem començar fins i tot a planificar doncs, com volem que sigui aquesta via en un futur. No? I aquest és l'objectiu d'aquesta doncs, modificació que comentaves que es va fer en el ple, començar-hi a treballar.
També transformació pendent, la del passeig de la plaça Major. El govern estava treballant en una proposta que s'ha de presentar en breu, si no m'equivoco.
Correcte, aquesta sí que la tenim molt, molt, molt a punt. És un projecte doncs, que, òbviament, estarà aquesta legislatura, si res, no ho impedeix, perquè ja en una legislatura tan convulsa com la que estem tenint, ja vaig molt prudent també amb tot el tema calendaris, no? Perquè, evidentment, si ens tornéssim a confinar, que esperem que no sigui, no? Doncs, evidentment, tot això ho canviaria molt. No? Però nosaltres tenim el projecte molt a punt. És un projecte que jo estic molt contenta i, a més, m'agradaria molt felicitar també des d'aquí a tot l'equip tècnic de l'Ajuntament, perquè encara hi hem posat, diguem, molt més verd en una petició que teníem molt des del govern de dir, ostres, després de la quantitat d'anys que portem amb un passeig com el que tenim, jo crec que la ciutat ens mereixem doncs, guanyar dignitat en el passeig i jo espero que sigui un projecte que la ciutadania el valori, nosaltres així ho fem i crec que serà guanyar també un espai que evidentment té una centralitat important i que ens permetrà doncs, guanyar qualitat en l'espai públic, no? Que és l'altra línia que crec que ens convé molt a la ciutat, en el passeig i també en conjunt doncs, a tots els barris de Sabadell.
Hi ha data per la presentació oficial d'aquest projecte per donar-lo a conèixer?
Mira, ara em culleu, com sou els periodistes. Em sembla que jo em veig, m'acabo de veure per validar el calendari aquesta setmana o la que ve, i per tant, Núria, jo gairebé que m'atreviria a dir que entre finals d'aquest mes i principis del que ve segur que es farà aquesta presentació.
Doncs també volíem preguntar, en relació al passeig, pels dos aparcaments subterranis, el que tenim en funcionament ara mateix a plaça Doctor Robert, però també el que hi ha pendent de posar en marxa i que es va fer coincidint amb la construcció de l'estació dels ferrocarrils. Com està el procés per unificar els dos equipaments? Perquè s'havia de fer una negociació amb Saba, que era la concessionària. En quin punt estan?
Doncs mira, estan negociant, com bé comentes, amb Saba, esperem tenir també resultats en breu. Per nosaltres és clau, com sabeu, fa tot just quan vam arribar, doncs nosaltres al govern vam comprar aquest aparcament, diguem, o els ferrocarrils de la Generalitat, que era de qui tenia la titularitat. Per nosaltres és importantíssim fer aquest enllaç per un element molt clar, que jo l'explico molt breu, diguem, que és que hem d'aconseguir que la gent arribi, si vol, en transport privat també al centre, perquè hi ha molta gent que ve de la comarca, que no només són gent de Sabadell i per tant hem de poder garantir que arribin, que parquin ràpid per no tenir cotxes deambulant pel centre, perquè després hem de començar a abordar un element que també és clau a la ciutat i que hi hem vist ara aquests dies Barcelona també ho està fent, que és les zones de baixes emissions, que és tota la pacificació doncs, de diferents trams de la ciutat i nosaltres, evidentment, això és un dels elements que volem fer, però ho volem fer bé, és a dir, ho hem de poder fer bé, no matant, diguem, o no impedint que la gent arribi en aquells llocs on es vol desplaçar, no? I per això és tan important guanyar bosses d'aparcament, per tu fer que la gent pugui arribar o en transport públic, òbviament, o també en transport privat, en aquells casos on no es pugui arribar en transport públic, que pugui aparcar directament, per tant, no tenir cotxes donant voltes buscant aparcament i després, doncs, això ens permeti anar pacificant zones de la ciutat. Jo crec que és un dels grans projectes també com a ciutat i, com et dic, s'està negociant amb l'aparcament en aquest cas amb Saba i també esperem tenir notícies en breu.
S'han posat un calendari per materialitzar-ho perquè, clar, el fet d'arribar a un acord amb Saba comportaria haver d'iniciar unes obres per adequar les instal·lacions de l'estació de ferrocarrils també, no?, de l'aparcament.
Bé, és una mica més complex, és a dir, el tema és que nosaltres hem d'acordar amb Saba perquè Saba és qui té la concessió, s'ha de fer el rescat de la concessió, és un tema administratiu com una mica més d'història. Un cop tens el rescat de la concessió, s'ha de fer un concurs públic per fer la licitació dels dos aparcaments i en aquesta licitació dels dos aparcaments conjuntament, que evidentment guanya, diguem, el millor postor, dintre d'aquesta licitació hi entra la connexió dels dos aparcaments. No? I per tant, jo crec que això un any i escaig segur que estem, diguem, amb tot el tràmit administratiu. L'avantatge que un cop doncs, tu ja ho has fet, evidentment les obres són relativament senzilles, es poden fer per dintre, per entendre'ns, per tant, subterranis, això no impedeix que puguem estar treballant mentrestant paral·lelament amb la construcció del passeig a sobre. I per tant, per això dic que jo crec que arribarem just a finals de legislatura doncs, a tenir els dos projectes, però esperem doncs, poder-hi arribar en temps i forma.
Aquest és un dels grans projectes d'aquest mandat. Quins són els altres? Perquè entenc que la pandèmia del coronavirus condicionarà una mica les promeses que van fer durant la campanya electoral.
Sí, jo us ho vaig comentar abans de l'estiu, el que són els grans equipaments, els anirem avançant, però tret del que és el pavelló de Merinals, que aquest sí que el tirem endavant, perquè òbviament sabeu que la ciutat, el tema de l'esport és un dels nostres grans actius, i per tant el pavelló de Merinals doncs, també tira endavant, i esperem també, estan acabant ja de redactar també el dibuix, esperem també en breu començar-lo ja a presentar als veïns i veïnes, per tant ens ve, diguem, uns mesos ara per endavant, una tardor doncs, de molta presentació de projecte, cosa que és també el que ens anima, no? I a partir d'aquí, ja et dic, els altres grans projectes que teníem, doncs, que era la comissaria, que era l'Escola de Música i el Conservatori, i anirem avançant, i anirem tenint els projectes fets, però segurament serà molt difícil abordar-los en aquesta legislatura. Per contra, que és el que sí que abordarem, no? Com et deia, evidentment el passeig, evidentment el pavelló, i després, sobretot, millores a molts espais de les ciutats que ens calen. Des del sud, per exemple, doncs, que tenim tot el tema del que hem presentat al jardí, que n'hem dit el jardí de Campoamor, un projecte entorn al mercat que és preciós, que és guanyar una zona verda doncs, amb un espai que tenim amb molta concentració de gent. Per exemple, arreglar places que tenim a la ciutat, doncs, que són deutes històrics, gairebé com la plaça de la Fuentesanta, que just demà vaig explicar-la en els veïns i veïnes de l'entorn, i sobretot un element que per nosaltres és fonamental i que també esperem en els propers dies poder-vos-ho ensenyar físicament, tot i que sé que amb la ràdio de vegades és una mica complicat això d'utilitzar la imaginació de la gent que ens està escoltant, però és canviar també com estem fent els projectes a la ciutat i naturalitzar-los molt més. És a dir, jo crec que un dels grans errors que hem comès, i especialment la nostra ciutat, és fer espais molt moguts, i per tant nosaltres estem fent una revisió també de tots els projectes que es faran en aquesta legislatura per donar-los aquesta de caràcter de jardineria, d'espais verds, d'espais molt més càlids, no? I per tant, aquest veureu que doncs, des del Parc del Nord, doncs, que també el començarem a fer, fins a tots els elements aquests d'espai públic, doncs incorporarem aquests espais. I després tota una barranca que òbviament no podem, aquestes són més la part de pedra, i una altra part doncs, que evidentment hi hem posat molts esforços i molts recursos, i és tota la part més doncs, de potenciar la igualtat d'oportunitats. I aquí és evident que el tema de l'habitatge guanya un pes capdalt, i per tant també estem treballant en tota la línia doncs, de guanyar habitatge protegit, de fer el complex de gent gran a la Roureda, que si sabeu era un dels altres compromisos doncs, que també teníem, dels pisos com els que tenim a Sant Oleu, com els que tenim a Via Alexandra o a Diego d'Almagro, també un projecte d'aquests, i per tant tot això sí que tira endavant, evidentment no per acabar-ho, que aquests són projectes doncs, per començar-los en aquesta legislatura i cavalcaran fins la següent, però que sí que ens semblen que són projectes que ens poden dotar a Sabadell de potència. I l'última cosa més estratègica, no, de dir model de ciutat, que és allò que sempre tothom em pregunta, evidentment aquí és tot el desenvolupament del que és l'eix de la Gran Via des del punt de vista del taulí, de l'art tèxtil, de l'aeroport. Aquí tenim tot un seguit d'elements que ens han de poder jugar. No sé si heu pogut llegir, em sembla que era ahir, entre ahir i avui, la UAB, doncs, que estem en negociacions amb ells i ajudant a l'autònoma.
Ahir ens ho explicava la rectora aquí al cafè.
Sí, doncs jo estic molt contenta, és un projecte que just la setmana passada vam tenir una reunió entre el taulí, la UAB, nosaltres, per intentar doncs, portar els estudis d'infermeria amb la línia de potenciar l'àmbit universitari també i de recerca i de coneixement a la ciutat, i hem començat a tenir els primers contactes. És un element que no és fàcil, perquè evidentment són diners que en aquest cas ha de posar doncs, la Generalitat de Catalunya, que és qui té la competència, però esperem poder-nos en sortir. El país necessita d'infermeres, és a dir, un dels grans dèficits que hem vist en aquesta Covid, cada cop en necessitarà més, i el que no pot ser és que, òbviament, per exemple, en el taulí ens ha passat, que de vegades no es poden obrir plantes, no perquè no hi hagi, no estiguin en disposició, sinó perquè no hi ha personal per cobrir-les, no? I per tant això no ens pot passar, i aquí a Sabadell, evidentment, ens volem situar com a capital de comarca, però també per ser útils al país. Al final nosaltres també, òbviament, juguem en un entorn doncs, que el que volem és sumar.
Aquestes converses amb l'autònoma per cedir un espai com, per exemple, l'art tèxtil perquè la Universitat Autònoma en pugui acollir la seu de la UAB, clar, es posen un calendari, es fixen una data perquè, deia, les negociacions són complicades però van per bon camí.
Home, jo, si fos per l'Ajuntament, diguem, per la UAB i pel taulí, diguem, demà mateix estaríem firmant el conveni, no, Núria? Vull dir que nosaltres hi ha disponibilitat absoluta per cedir demà mateix l'art tèxtil, diguem, i a més es pot fer. El tema és, òbviament, trobar el finançament després, que aquest, com et deies, la Generalitat de Catalunya, perquè allà els donin els diners a la universitat per poder fer aquestes titulacions, no? Aquesta és la part de negociació més difícil. Jo també et dic que quan he parlat amb la Generalitat no hem trobat un no per resposta, vull dir que en cap moment s'ha negat aquesta possibilitat. Sí que és veritat que ens han dit que l'han d'estudiar, i òbviament esperem doncs, que arribi a bon port. No? Jo des d'aquí també fer una crida, i així ho farem també en els propers dies, doncs, a totes les entitats de Sabadell, a tota la gent doncs, que estima la ciutat, doncs, que també ens pugui ajudar en aquesta idea, perquè ens sembla que, a més, és una idea de futur, del que ha de passar en aquest eix del coneixement, que, com et deia, ens lliga un pol d'atracció importantíssim, com és el Taulí, per tant, tot el tema de recerca biomèdica, que és, evidentment, un element de futur en la ciutat. Ens lliga també doncs, tot el que és l'art tèxtil, tot el que és l'ESDI, que també és un element important, que ells allà també estan fent tot una nau, que també us anim un dia a conèixer quan estigui acabada, perquè és interessantíssim, i l'aeroport, que és un dels altres grans àmbits que també nosaltres estem treballant doncs, perquè es pugui desenvolupar. No? I aquí lligat amb el polígon del sud-oest, que també és un dels altres que tenim previst doncs, poder començar a treballar el projecte per arreglar-lo, doncs ens ha de quedar tot un eix d'indústria potent en la ciutat, que a més també hem de complementar doncs, amb altre tipus de feina, no? I l'altre dia ho mirava, per exemple, doncs, a Sabadell la principal font d'ocupació, doncs, a part de les indústries, és per exemple, cambrers, és botiguers, és magatzems, per tant, tota una part de professions doncs, que també són molt intensives en mà d'obra i que, òbviament, a través del vapor llong i d'altres recursos doncs, també volem treballar. I, per tant, treballar des d'aspectes molt més estratègics fins a llocs de feina que necessitem que la gent de Sabadell es quedi i a treballar a la ciutat.
Uh-huh. Apuntava vostè l'habitatge, que serà un dels grans reptes. La setmana passada el Parlament de Catalunya aprovava una llei per regular els preus del lloguer. Com valoren aquesta norma? Perquè tant inquilins com propietaris deien no tenim moltes expectatives en el sentit que podria acabar recorreguda al Tribunal Constitucional i no sabrem si tindrà molt recorregut o no.
Pues exactament igual que la valoració que fan tant uns com altres. No? Nosaltres també som molt prudents amb aquesta llei. Penseu que estem en un període preelectoral gairebé a la Generalitat de Catalunya i, per tant, a mi em sona més amb una, ara mateix, amb una llei, amb una estratègia més en clau electoralista que en clau realista, no? Perquè si no, segurament ens haguéssim pogut reunir amb molta més gent. S'ha fet molt ràpid, hi ha hagut poca discussió, poc debat, els propis actors ho reclamaven, no? En el món local n'hi ha hagut també molt poc, i per tant jo crec que si tots plegats ens creiem de veritat el tema d'habitatge, com n'estic convençuda, que ens el creiem en clau de país, jo crec que això també demana de poder-se fer amb més calma, perquè sigui realista, perquè si no al final ens quedem amb el titular, però com bé deies, Núria, al final acaba recorreguda i per tant no acaba sent útil per ningú, no? I jo crec que el que hem de buscar és que sigui útil i entendre que les polítiques d'habitatge no només s'arreglen amb una llei, és a dir, per poder fer polítiques d'habitatge, jo vaig estar molt temps, com sabeu, doncs de tinenta d'alcalde d'habitatge, al final s'arregla perquè fas moltes polítiques públiques en molts sentits. No? I per tant, no hi ha només una, per desgràcia, perquè seria molt més senzill. Si només fessis una cosa i ja s'arreglés el problema de l'habitatge, seria fàcil. La realitat és molt més complexa i per tant es necessiten fer diverses mesures de diversa complexitat per poder-se abordar de veritat.
I per tancar aquesta entrevista també en matèria d'habitatge, vull preguntar-li sobre la situació dels 170 pisos dels Marinals, perquè el mes de juliol es van fer les inspeccions per saber quin era l'estat real d'aquests habitatges. Ens van dir a la tarda s'haurà de presentar l'informe que digui què passa amb aquests pisos i a partir d'aquí iniciar una negociació. Tenen notícies, saben una mica a grans trets les conclusions d'aquest informe o encara no en saben res?
Encara no en sabem res, si està treballant. Jo prefereixo diguem, que ho facin bé, diguem, i si ens hem de demorar un parell de setmanes més doncs que es faci, però que hi hagi doncs, la certesa absoluta del que es diu en aquest informe, doncs, finalment que sigui el que es faci. No, jo crec que va ser una molt bona notícia l'acord que es va aconseguir doncs, amb la Generalitat i amb els veïns i veïnes i amb l'Ajuntament doncs, per poder dur a terme aquestes inspeccions, que la Generalitat també acceptés que el que digués aquest informe seria el que tots acceptaríem, doncs, evidentment, de fer-se. Crec que això és l'èxit, diem, perquè jo recordo que quan vaig entrar en aquest Ajuntament com a alcaldessa això no estava solucionat i estava tothom enfadat amb tothom, no? La Generalitat amb l'Ajuntament també, els veïns també, i per tant jo crec que s'ha treballat molt bé aquest tema, que és un dels temes doncs, que s'ha començat a donar sortida, i per tant a partir d'aquí, com et dic, Núria, quan estigui aquest informe, òbviament es presentarà primer als veïns i veïnes, i a partir d'aquí doncs, entenc que es farà el calendari amb les solucions doncs, que en el mateix informe s'apuntin.
Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell, gràcies per parlar avui amb el Cafè de la Ràdio i respondre les nostres preguntes.
A vosaltres, que tingueu molt bona setmana.
Gràcies, bon dia.